quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí i amb el permís del Jordi, el Juan i la Montse, comencem la tertúlia d'Alfaves Comptades. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens serveix per prendre el pols de la ciutat des de diferents punts de vista. I avui parlarem d'un tema que és important per la ciutat, que és important pel pressupost municipal, que és el nou contracte de neteja viària i de recollida de residus que hi va passar pel ple municipal. Per fer-ho ens acompanyen, ja us ho he dit en un principi, la Montse Moral, ella és farmacèutica i rotària, el Jordi Casas, historiador, i el Juan Merino, veí activista de la Floresta. Molt bon dia a tots tres.
Bon dia.
Us tinc xerraires avui, eh?
Bueno, serà una tertúlia de pura ciència.
Serà una tertúlia molt neta.
Una tertúlia molt neta, perquè parlarem de neteja. Ara que dius de tertúlia neta, bé, t'ho pregunto després. Espera, deixa'm posar una mica en context. Deixa'm posar en context l'audiència, perquè nosaltres anem embalats, però ells encara no estaven al cas. Sant Cugat es posa al dia amb el contracte de neteja viària i recollida de residus, que recordem que havia caducat l'any 2021. L'objectiu és que el nou servei sigui més eficient, tingui millors vehicles i s'ajusti a les diferents necessitats dels barris de la ciutat. El servei s'ha adjudicat a l'UT Valoriza Acciona, que ha obtingut la millor puntuació en la licitació, i oferirà el servei durant 10 anys, amb una dotació pressupostària de 13 milions d'euros cada any, excepte el primer, que serà de 9,9. I la intenció del govern és, doncs, que aquest nou servei es posi en marxa el dia 1 de gener de l'any que ve, tot i que això podria endarrerir-se uns mesos si les altres empreses que s'havien presentat al concurs, doncs, ho recorren.
Que és el més probable.
Que és el més probable.
Almenys sempre passa.
A veure, haurem d'estar atents, jo, per la ciutat seria bo que
jo l'1 de gener ho veig impossible.
Una mica just, una mica just. La pregunta que us volia fer abans de posar en context als nostres oients i les nostres oients. En Jordi ens deia que seria una tertúlia molt neta. Vosaltres creieu que Sant Cugat és una ciutat neta? Tinc davant les dades de l'Observatori Sociològic que van presentar l'última onada, la de l'abril d'aquest 2024, i en matèria de neteja i higiene dels carrers, les persones encastades li van posar una nota d'un 5,59.
Jo crec que tot depèn dels contenidors que tinguis davant de casa. Sí, ho dic així de clar.
Sí.
Si els contenidors que tens davant de casa estan fets una merda, i aquí la responsabilitat és compartida, entre qui el recull i qui ha de deixar-hi la brossa, la sensació que tens és que, hòstia, que tot està brut i tal. Els davant de casa meva va dies, això. Jo no tinc la sensació que Sant Cugat sigui una ciutat bruta. Jo no la tinc.
Exacte, jo penso que tot depèn de com ho comparis. Sant Cugat no és bruta. Som les persones les que embrutem, val? I no tots embrutem. I llavors depèn dels llocs. I a més, mira, brutícia genera brutícia, com violència genera violència. Aleshores, tu quan estàs amb uns contenidors nets i estàs un veïnat que tothom és respectuós, allò veus net, però depèn d'on estàs, no. Jo crec que el servei s'ha fet, s'ha recollit, a mi al meu barri cada vegada venen a recollir les brosses, o sigui, el servei ha funcionat, però l'important és que la gent no embrutem. Aquest és el missatge.
Sí, aquest és
a la Floresta és igual, Juan?
No, en absolut. No lo mateix estar aquí al centre de la ciutat, que ja neteja, ja la neteja viària la fan cada dia, i allà a la Floresta passen quan passen.
Cada dues setmanes, no lo mateix. Si no m'equivoco. O sigui,
jo penso que Sant Cugat no és bruta.
I tampoc no passen cada dia.
No, però escolta una cosa. Jo estic d'acord amb tu que Sant Cugat no és bruta.
Són
la gent, però els serveis que ens donen als barris no és el mateix que està al centre de la ciutat. Cadascú té la seva particularitat. La Floresta i les Planes tenen una altra. Clar. I no se pot fer la mateixa mida per Sant Cugat Centre que per als barris. Té que ser especial. Nosaltres allà a la Floresta, sí, bruta. Tenim que estar batallant cada dia, con los veïns, con los incívics, i també a l'Ajuntament per demanar-li més activitat allà, més neteja, que passen més sovint les persones. Tenim les places, que falten les papereres, són petites, són quatre, sempre estem igual, i portem molts anys així. Hem aconseguit ja que passin una mica més per a la plaça Miquel Ros, perquè la plaça de dalt ja se la neteja una parella de iaios veïns que hi ha allà, que cada dia coge i surt. No és això. I si parlem dels containers, sí, hi ha molts incívics, però escolta, és que nosaltres portem ja tot el que va de any, a primer de gener, van demanar a l'Ajuntament que arreglassin els contenidors, almenys que els arreglassin per a poder posar la brossa dintre. És que l'hospital no funciona, però és que ja venia darrere de l'altre any, venia. O sigui, això com a mínim, tenen un manteniment del servei que hi ha.
Jo suposo que tot això ve que aquesta...
Una conseqüència d'un contracte que havia caducat el 2021 i que haurà estat 4 anys en pròrroga.
Jo només he parlat de contenidors. Uh-huh. Clar, això és la recollida.
Hi ha dues parts, hi ha la recollida i la neteja viària.
Clar, no és el mateix el nombre de persones que necessites, el que costa, i la facilitat per fer-ho, fer el centre de Sant Cugat,
uh-huh. No? Que també hi ha més concurrència.
Un senyor, una senyora, en una hora passa per la Avinguda de Cerdanyola, t'ho neteja, i allà hi viuen 3.000 persones, que va fer els carrers de la Floresta. Uh-huh. Els que no el coneixen la Floresta, l'Espallà i et perds, no? Vull dir, són molts quilòmetres de carrers. Jo entenc que no és el mateix.
No és el mateix.
I el tipus de neteja diferent, hi ha moltes més fulles, bueno, no ho sé, no... no.
Mira, però de totes maneres, si les fulles són brutícia,
mirant de cara al futur, allò de la Floresta, o Valloreix, o Mirasol, pot tenir un avantatge, que és que es pot organitzar, és més fàcil organitzar la recollida porta a porta. Dic de cara al futur,
Vall d'Oreix ja la té,
cosa que el centre de Sant Quan no pots fer. No, jo no em puc imaginar una recollida porta a porta, per exemple, torno a posar l'exemple de l'Avinguda de Cerdanyola, que els blocs van des de 10 veïns a 100.
Un espai més densificat.
Tindrem que mirar com se fa el porta a porta, perquè
per descomptat.
Quan deixen la brossa a la porta, ja tenen el port senglar.
Vale, aquesta és una altra.
Aquesta és una altra, per això...
És que cada barri té la seva idiosincràsia,
clar,
no?
És que és això, no se pot agafar tot en un paquet, tot s'ha cogut en un paquet, no pot ser.
Sant Quan és molt heterogènic.
Exactament. I a nosaltres, per exemple, a los veïns de la Floresta, no que jo sàpiga, no s'han fet ninguna enquesta, no han tingut ni des del Consell, ni des de l'Ajuntament, no s'han dit res, no han dit, bueno, què sembla que se podia fer aquí, com se pot... La recollida de la brossa,
Quan, com
se si pot no s'ha fet cap enquesta, no saben si genera brossa a la Floresta. Si no us ha fet cap enquesta, no ho saben.
No, a part de la particularitat, molts jardins, molts arbres,
sí.
Tot això, i com quedarà tot això?
Està clar que el nostre municipi és un dels més grans de Catalunya, si no recordo malament, i som diversos, i en barris molt diversos, i no es pot aplicar tots igual.
No.
Jo allò de la recollida de porta a porta no el veig factible tampoc. Ni a Mirasol, a veure, és que és el que dius tu.
Bueno, el Mirasol d'abans sí, ara que canviat molt.
Exacte. Jo, sincerament, uns bons contenidors i la meva llibertat de no jo anar a tirar la brossa al moment que a mi em vagi bé, em sembla que és molt... que està molt bé. Bueno, jo ja faig el meu reciclatge. Però a mi que em vinguin a la porta, si algun dia hi soc o no soc, és... no sé, ja no...
No, per la porta tu deixes a la...
Tu deixes a baix.
Però precisament, deixar-ho fora i...
Per això diu
ell, el gos...
A la Floresta
no el pot deixar fora, perquè veu com Port Senglar, arrebenta la bossa...
He dit el Port Senglar, però los gossos, que no s'ha tomat ninguna medida per arreglar el problema també de los gossos, ja portem anys
les colònies
de gats, o sigui, vull dir,
és
distint i a més hi ha una altra sèrie de qüestions, lo de los com es diu, los grans
els contenidors?
Los mobles, que és ultra...
Els voluminosos.
Els voluminosos.
Sí, de volum, sí.
Aquest ja és un altre meló,
Aquest és per dar la comida a part.
Sí, però bueno, jo entenc que hi ha molt incívic. Però molt. S'escapa molt poca gent.
No he vist pisos sencers al costat dels contenidors.
Molt poca gent, a partir de les 20 hores del dimecres, per exemple, a la Floresta, surt.
Sant Quat és dijous i diumenge,
Si us sembla, expliquem-ho perquè l'audiència tingui una mica el context de com funciona. Estem parlant dels voluminosos, que són aquelles coses que llancem de casa i que ocupen molt i molt d'espai, doncs, electrodomèstic i mobles en majoritari.
Ja de tot.
Cada barri, en els seus contenidors, tenen una etiqueta on s'informa del dia que en aquell barri, en aquell carrer, en aquell districte, es poden deixar els voluminosos al carrer. Es pot fer a partir de les 8 del vespre i uns dies en concret, depèn d'on ens trobem.
Exacte.
Què passa? Que aquesta és la norma, però és el que dèieu al principi. El problema és del servei o el problema és de l'incivisme? Perquè si tenim una norma i després tenim l'envitec, on podem anar a deixar aquests voluminosos?
Coses, a part de que podem anar a deixar... A veure, hi ha dues coses. Una és l'hora i el dia. Que si em sembla que Sant Quat és dijous i diumenge, no me'n recordo.
Depèn del barri.
D'entrada això no respecta. Uh-huh. I després, tu no pots deixar tots els mobles d'un pis de coma. Clar, veus allà el llit, la tauleta de nit... per això val la pena potser anar directament a tirar-ho.
A la deixalleria.
O, home, deixa, organitza't un parell de setmanes i deixo per parts, no? Perquè, clar, ho fots allà al costat dels contenidors i ocupes la vorera i ocupes... Bueno, de recollir recullen, eh? Perquè és que, si no, seria...
Sí, però potser fa alentir els camions de les escombraries perquè no estan preparats el dia que passen per aquell contenidor per recollir els voluminosos, perquè és un altre tipus de vehicle.
Problema, recollir la brossa també és un problema, perquè si tots els contenidors que et quasi et tapen... Ai, tots els voluminosos que
et tapen el contenidor.
Et tapen el contenidor i tot s'arrepinja en el contenidor, bueno, el que hagi de recollir la brossa té un problema de pebrot.
Tenim diversos problemes aquí. Una, ara que estàvem parlant de la recollida del contenidor, perquè està la...
Sí.
Abans ni havien passaven el camión con el también con el operari que anava a darrera y agafava lo que estava fora del container, lo posava dintre. Bé, se va posar un agent para que després que passés el camión de la recollida, lo que quedara fora, lo recollese. Això passa de quan en quan i això tenia que passar a darrera del camión sempre. Anar el camión petit, uno que va con una persona
que va la resta que queda fora del
que està fora, perquè moltes vegades los containers estan ple.
Els contenidors estan plens estan o a la gent li fan gúnia obrir el contenidor?
No, les dues coses.
A vegades no es pot perquè els pedals estan malament. Però també, si em permets, també a vegades hi ha gent que va en cadira de rodes i no arriba i deixa la bossa al costat. O sigui, igual que he dit abans que Sant Joan no és brut, que som la gent que som bruta, també he de dir que a vegades hi ha gent que no té accés.
De fet, els contenidors tenen una palanca, la majoria dels contenidors tenen una palanca dalt, perquè les persones que tenen mobilitat reduïda van en cadira de rodes el puguin obrir, i justament algun cop que els hem entrevistat en aquesta casa, ens diuen que les persones que són bípedes i que ens entenguem que caminem, a vegades, com que no volem tocar amb la mà la palanqueta, la toquem amb el peu i és quan ens la carreguem i ells no hi poden tenir accés. Vull dir que les coses a vegades es trenquen per un mal ús.
Que hi ha un gran civisme evident, això.
Sí. Luego després, lo de los voluminosos, hi ha una qüestió. Si a nosaltres allí, el dimecres, la recollida. Bueno, se deixa el dimecres, los mobles se posen allà. Bueno, el dijous al matí passen, lo recullen tot. Bueno, però és que el dissabte, o millor dir, el divendres a la tarda, ja hi ha molts voluminosos, i el que tu dius, hi ha molt material de tot el que saquen de fusta d'un pis o d'una casa. I el problema que ve de també, perquè els que estan fent reformes en casa, la gent que va a treballar, valeta i tot, els deixen allà.
Que això no es pot fer, I no pot fer. Els professionals han de recollir.
La
conclusió quina és? Que hem d'invertir en un bon servei de neteja, però també hem d'invertir en educació, en respecte a la comunitat, perquè hem de ser més empàtics.
Sí.
Hem de pensar que quan jo t'apuido d'un pis, he de preveure que poder aquell camió no podrà agafar tot allò, i ho hauria de fer en passes.
Jo he tingut...
Perquè si no, no estem respectant els demés. I això és el que falta, més consciència de respecte als altres.
Però és que, a més a més, jo he agafat i he trucat, jo he tingut problema d'armari i de sofàs a casa, i jo llevava en grunes i venia i se lo portaven. O sea, que vienen, entra a casa,
y la
casa te porta. Pero la gent no va así. La gent, falta molta consciència sobre aquel tema. I a part d'això, el que deia, molt jove i no tan joves que van en cotxe con la bolsa i la deixen par. I no se baixen siquiera.
Perdona, i això de porta del bloc cap en fora. Perquè porta el bloc cap endins i tens tot el tema dels regalims.
Sí.
És un altre, eh?
Sí,
allò
neteja.
Que acaben de netejar l'escala i surts al cap d'una hora, la mare, no tens ja un regalim. Home, mira, una mica en compte, cony.
Jo ja sé que és l'altra punta.
Bueno, és allò de...
Ja sé que és les antípodes...
És aquella mentalitat, el que és de tothom no és de ningú.
Sí, vale.
Pues mira,
però sí que
lo
paguem entre tothom.
Joan, em permets un exemple? Ja sé que és l'altre, a les antípodes, però... Jo, quan vaig tenir la sort de poder visitar Japó, que hi ha milions i milions de persones, allà hi ha un respecte per la convivència que és exemplar. No hi ha papereres en el carrer, perquè tothom parteix de la base que ningú té que embrutar el que és dels altres.
Perquè hi va haver un atemptat al metro i per això les van treure.
Vale. Però a part d'això...
Sí, no n'hi ha.
No, ningú, però no hi ha papers. Està net,
perquè tothom
l'eduquen a que no pots embrutar el que no és teu.
És educació.
I això passa per
abans
els nens.
Abans he intentat regalims, però una altra versió és el tema paperets dels catmelos.
Clar.
Sempre trobes per terra allà el
bueno,
coll. Coll, fota-te la butxaca, coll. Bueno, no, per, no, perquè el nen el tira i... Però,
mira, i, el pitjor, les borilles del tabac.
Bueno, sí,
la gent fuma i ho tira al terra.
O a la claveguera.
I el que vull de la...
O a la claveguera.
I el que vull del sender del cotxe per la finestra.
Sí. Home, per ara, favor.
Jo, ja, aquí hi ha una qüestió. Ja saben que hi ha molt incívic, que la gent no lo vol perquè diu, no, bueno, pues jo ja pago a l'Ajuntament i això, pues tira, jo pago mis impuestos i com es paga els impuestos...
Bueno, pues mira, es costarà 15 milions a l'any.
Sí, vale.
És el contracte més costós de
l'administració. Jo sempre he sigut un defensor de los agents cívics. Que tenen que tenir l'agent cívic per vigilar i per denunciar aquesta gent.
Però cal que alguns... És a dir, però no, tots sabem que està bé i que està malament,
sí.
No? Vull dir, jo crec que tothom sap que llançar la brossa al terra...
Sí, vale. No lo fan. Per això que... lo necessitem. Però és que a part d'això, necessitem educadors de carrer. I a part d'això, posar unes bones multes. Perquè aquest país, si no le posa, si no le toca,
si no
la, butxaca,
toca la butxaca,
no fan res.
Jo crec que hi ha tres factors. Un, una bona recollida, que ara sembla ser que millorarem.
Si millorarem.
Sí, perquè la ciutat havia crescut un 17%.
Adequarem millor el servei a la ciutat que tenim.
Home.
Dos, a consciència ciutadana. Eh? Sí. Allò, el que és de tothom...
Educar.
El que és de tothom, és de tothom, i per tant s'ha de cuidar. I tres, incentius. Sembla ser, fins on jo he llegit, que això vol dir uns contenidors especials, una targeta,
en
sembla ser
casos,
que hi ha
problema.
Possibilitats, i es podria organitzar, que tu paguessis en funció de la brossa que generes.
Això és important.
O de la que selecciones. Això està bé. Llavors, a veure, que pagui, perquè ara sabeu que a partir del setembre de l'any que ve...
Hi ha la taxa de residus.
La taxa que és europea, de dir, vostè paga per saber... que recollir la merda
pel transport
val uns diners. I per tant, vostè ho paga a part perquè sap el que està costant i per tant ho està pagant. No? Però clar, no deixa de ser una mica injust que pagui, jo sé més o menys...
Perquè en funció del
cadastre... La senyora de 85 anys que viu sola i que genera molt pocs residus que una família de 6.
Sí.
Aleshores... jo crec, i es pot fer, informàticament o tarda, jo crec que això és una manera també
que
la gent intenti...
S'hauria d'anar cap aquí, no?
Sí.
Qui més genera, més paga.
Aquí hi ha una frase, qui contamina paga.
D'acord.
Qui genera merda paga,
i qui en recicle, que tinga més bona...
Això, clar.
Lo mateix que abans, no? Que tu agafaves i portaves la botelleta al trapaire i te pagava unos centis. I portaves los diaris, unos centis.
No, perdona. El drapaire només hi donaves els diaris, els papers i les ampolles de cava.
Sí.
Perquè tot l'altre es reciclava a la botiga.
Sí.
Els envasos dels iogurts, llet, la cervesa, el sifon, la gassosa, l'aigua, tot això ho reciclava a la mateixa botiga. L'únic que quedava, que no sé per què...
Tornaves la botiga, te n'emportaves una de plena.
Exacte, l'únic que quedava, no sé per què, era el cava, que llavors havia un dia de recollida... que recollia el cava perquè els diners...
Perquè el tipus de vidre deu ser
diferent.
No,
els diners eren per la parròquia o per tal i qual, hi havia un dia que recollia, i el paper, que venia amb la romana aquella, el senyor, pesava i va, un duro.
I et donava diners.
Un duro, el que fos.
Cobraves.
He treballat des dels 16 anys en hostaleria fins als 63.
Exacte,
i, bueno, jo me recordo, anaven al passeig Santa Eulàlia, va semblar que era el passeig de Gràcia, que hi havia allà, i allà portaven nosaltres, els cambrers, portaven els tapons.
Els taps.
Els
taps de què? Del cava?
Sí, tot això. Bueno, era una passada, eh? I bueno, i lo del Torre, la Casa Torres, també. O sea, hi havia un incentiu...
Havia un reciclatge automàtic.
Però hi ha un altre incentiu, que és el canvi climàtic i que ens estem carregant
el
planeta.
Hi havia l'incentiu que anaves amb les ampolles...
Sí, i et donaven uns cèntims. De fet, a Alemanya, a la universitat, quan tu tornes la teva ampolleta que t'hagis comprat d'un suc, un refresc, la poses a la mateixa universitat i et torna 20 cèntims.
Saps quan va petar això? Saps quan va petar? Amb el plàstic. A partir dels anys 60, finals dels 60. Jo me'n recordo, tu anaves a comprar granel, la famosa paperina aquella de paper estrassa, i compraves grana, compraves alguna cosa tal... Amb el plàstic, tot això se'n va anar a prendre pel sac.
Bueno, no, a mi em sembla molt bé que si el que millor recicle, que paguin més. O sigui, que l'incentiu aquest... No?
I els contenidors aquests amb targeta, que no es podran posar a tot arreu, sinó que es començarà al principi per uns espais, funcionaran perquè la gent recicli millor i llenci les coses quan toca i on toca?
Estem molt de sempre.
Sí.
Estem molt de sempre, però, bueno, almenys... donaran els instruments.
A lo millor tindrem que fer...
Que les llegeixin.
Ja tenim grup en la floresta per netejar els boscos, ja tenim grups allà organitzats, però penso que n'hi hauran que organitzar més, perquè molta gent anirà al bosc.
A llençar les coses.
Sí, 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 no, no, la gent és així, eh? Però bueno, aquí, tenim pues... un altre, aquí tenim un altre problema. Lo que serà per la gent gran. Lo de la tarja, aquesta, lo de la gent gran, no ho sé.
Bueno, si és física i no el telèfon,
serà com una porta, suposo, la passaràs i se t'oblirà.
No ho sé, no ho sé, perquè...
El Raval de Barcelona...
Ja no és problema, passaràs la tarja per un elector i se t'oblirà la tapa.
Faltarà...
La tarja tindrà un codi i sabrà qui és.
Faltarà molta informació. A los casals, a los concerts, fent xerrades sobre aquest tema.
Ha d'anar acompanyat.
Però si ara ja fem servir la tarja per tot, per treure calés, pel tren...
I alguna vegada ja no la pondran per parlar. Per parlar també.
A mi no cal.
No cal? Bueno, i per sortir de casa, potser no la posen, tio. No puc sortir perquè hi ha contaminació o per lo que sigui, no? Hi ha molta gent ja al carrer.
Per entrar a la ràdio, que bona tarda.
Home, aquí us obrim amb els braços oberts, eh? Ens queden 4 minutets per acabar aquesta tertúlia, perquè després tenim una entrevista ja que hem hagut d'enregistrar amb la Vicky Bernadet, perquè avui és el dia en contra dels abusos a infants del món. Les xifres, no sé si els heu llegit, sí, van publicar ahir l'entrevista.
Jo no ho he mirat. No.
Fan por. Sí. Des de fa més de 30 anys, a més, que estan estancades, i és que el 20% de la població infantil de menys de 17 anys pateix abusos.
A nivell de Catalunya, violència Espanya, sexual. El
món. Són xifres de l'OMS.
17%?
No, 20%.
Un 20%.
Per tant, en una aula, no?, on hi ha 25 infants, pues vol dir que 5 pateixen aquests abusos.
Efectivament.
Tot i que aquestes xifres es saben des de fa molts i molts anys, des de fa 30 anys que no varien, creieu que en som conscients d'aquesta xacra?
No, no.
En absolut.
Ja, però això també serveix per moltes coses, I a veure, la desinformació volguda o no volguda tal, és immensa, no? També quan dius a la gent, quants immigrants hi ha a Catalunya? Un 30%! N'hi ha un 16, no? I, tenim un desconeixement absolut de la importància de diferents temes, de tots.
Sí, però
la violència contra les dones igual, jo crec que no estem prou informats. Ara, però... Bueno, la culpa també és nostra. Perquè,
sí.
Les dades hi són.
Mira, jo vaig llegir l'article, em permets? Ahir vaig llegir l'article, molt bo. Us ho recomano que els llegiu.
Sí. Perquè podeu escoltar-la també a partir de dos quarts.
És molt bo perquè llavors prens consciència. De fet, la crida és això, a que siguem conscients, la crida que ens fa la Bernadet. Ahir la va enviar ella en el grup de WhatsApp.
Sí, teniu el portal.
Molt important. Molt important el que ella diu, que siguem conscients i després que els exemples que dona amb el tema de com és els secrets. Perquè en aquella entrevista, a part de denunciar el problema, també ens dona una mica de solució. I per tant, val la pena que el llegim. Ho dic no per mi, que ho he fet, per tots els que m'esteu escoltant.
Informar-se.
Informar-se. I aquesta és la manera, hem de lluitar amb això.
Però el principal problema que continua sent és l'omertat dintre de les famílies.
Aquest és el problema.
Aquest és el gran problema, que a los nanos lo tienen que detectar persones de fora de la família. I això és més difícil.
Però passa amb totes les violències, això.
És terrible.
El que passa és que el 80%, el 80% dels abusos a infants passen a dins de l'àmbit de la confiança de la criatura. El 65% d'aquests són a dins de la família.
Sí, tremendo. Igual que amb les dones.
Exacte. Si nosaltres, per exemple, amb la Vicky Bernadet hi hem parlat moltes vegades perquè fan una tasca increïble des de la seva fundació a Vall d'Oreix. Si nosaltres, per exemple, una criatura, quan l'avi o la iaia li demana un petó, per exemple, l'obliguem a fer-li un petó, perquè, carai, perquè s'ha de fer un petó, aquesta criatura mai sabrà quan pot dir no, per exemple. I és dolorós pensar-ho, i potser per això molta gent viu d'esquenes aquesta realitat, que el teu pare, que la teva parella, que el teu tiet pot ser un abusador.
O el tiet quan ve a casa.
Exacte.
Si li ha donat un petó a la iaia o a l'avi, doncs qualsevol persona gran té dret a que li doni un petó, no?
Sí.
Per tant, són això, a vegades, els drets dels infants, no?, i la seva opinió, que no es tenen prou en compte. I aquestes línies són perilloses, o quan els obliguem a canviar-se de roba, per exemple, que tenim pressa, estem en una botiga, s'ha de provar una samarreta, i ens diuen, jo no vull treure la samarreta aquí al mig, i tu li dius, no passa res, ets un nen, no? Poso la samarreta.
Està clar, la gent que...
Respectem el seu dret a dir no.
Els nens, però que ara són nens que han patit abusos, tot ho expliquen, que en el seu moment no eren conscients.
Els que ho poden explicar.
Bueno, els que ho expliquen.
I quan ho poden explicar.
En el seu moment no eren conscients, perquè el context tot plegat t'hi porta, no? No saps diferenciar on està la ratlla.
És el secretisme.
És una lacra que aquesta societat ja fa molt de temps que la pateixi, no?
Bueno,
però hem de canviar-ho, hem de canviar.
Home, clar que hi ha que canviar.
El problema és que les persones queden marcades per sempre.
No és per res, fixa el que cada vegada estan sortint més i més i surten més com alguns sacerdots, no? Els sacerdots, o sea, i són gent o mestres, si és sacerdot tampoc.
O sea, aquest entorn de confiança al final.
En els col·legis.
I que
han hagut suïcidis.
Clar.
Els crio. A Sant Andreu, allà de Barcelona, no fa molt, dues criatures.
A mi el que em fa més patir és els pares quan se n'entenen al cap dels anys. Clar. Perquè és tremendo que tu no t'hagis donat compte del que ha patit el teu fill.
Això ho explica la Vicky en aquesta conversa.
Deu ser terrible.
Aquest és el repte que tens tu com a pare, perquè a vegades el teu fill, ai, mira, és raro, que està a la pubertat, que raro és. I clar, tu els hi preguntes a vegades als fills, però ells es tanquen. I després que amb el temps t'enteris d'això, jo entenc que els pares és molt dolorós, perquè no tothom volem el millor pels fills.
Informació i formació, que és el que reclama...
Però hi ha casos i casos.
La Vicky Bernadet, per posar fre a aquesta xacra. Us convido a escoltar-la, que la sentim tot seguit en aquest Dia Mundial per la Prevenció de les Agressions Sexuals als Menors. Juan, Jordi, Montse, moltíssimes gràcies. Que tingueu bon dia.
Fins la propera. Gràcies, bon dia.